El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Últim racó del mes de febrer i on avui hi trobarem 4 novetats i un nou títol del cicle infantil de cinema en català i a l'agenda una nova sessió de cinema a l'Espai Cràter d'Olot.
També ens quedarem atrapats en el temps per recordar una pel·lícula d'acció i robatoris que va tenir molt èxit.
La nostra col·laboradora i especialista en el tema ens visitarà per parlar de tot el que podrem veure en el terreny de les sèries de televisió.
I en l'apartat d'actualitat parlarem dels Oscars que ja són aquí i d'una nova faceta d'una gran actriu.
Acabarem, com sempre, amb el concurs en el que volíem saber, recordeu, quin tipus de pel·lícula veieu a les plataformes que teniu a casa.
Doncs vinga, anem per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
I abans de la recomanació, dedicam el programa d'avui a l'actor Gene Hackman. Ahir mateix ens arribava la notícia de l'aparició del seu cadàver, junt amb el de la seva esposa i el seu gos, a la casa de l'actor a Nou Mèxic. Una de les grans llegendes del cinema, guanyador de 2 Oscars, 4 Globus d'Or i 2 Premis BAFTA. French Connection, L'aventura de Poseidon, Superman o Bonnie and Clyde són alguns dels títols d'una excel·lent carrera que des d'aquí celebrem i recordem. I ara sí, la recomanació. His fingers singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. I no deixem, seguim amb el tema de les desaparicions. En aquest cas es va produir el dilluns passat i dins de l'àmbit musical, la cantant nord-americana Roberta Flack, que escoltem de fons, una de les grans veus del rhythm and blues, el soul i el jazz, moria aquell dia als 88 anys d'edat. Entre moltes altres, una de les fites aconseguides per Roberta Flack va ser convertir-se en la primera artista que guanyaria 2 anys seguits el Premi Grammy al millor enregistrament musical de l'any.
Quina és la idea d'on recordar les figures que en el camp de l'art i de la creació van dotar de personalitat al segle XX? En aquest cas, en el món de la música i la cançó, Roberta Flack va ser, sens dubte, una d'elles. Què us recomanem? Doncs el documental Matant-me suaument, la història de Roberta Flack, estrenat l'any 2014 i dirigit per Mike Connolly, és un retrat de la vida i l'obra d'aquesta gran artista. Aquest documental el podeu veure a Prime Video.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot. Aurònix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Vienes aquí desde Minnesota. ¿Por qué? para encontrar inspiración.
If you're traveling in the North Country Fair.
Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes.
Pues a mí me gustan tus canciones.
¿Quién lo ha compuesto?
Él.
¿Qué me decís de Joan Baez,
eh? Es bonita. Canta bonito. Quizás demasiado bonito. Tus canciones son como un óleo en la consulta del dentista.
Y tú eres un poco capullo, Bob.
If you go with snowflake storm, when the river's freezing summer.
I obrim novetats amb A Complete Act Now, un completo desconocido que per fi podran veure a la gran pantalla, perquè és una pel·lícula d'aquestes que, a banda de que se n'ha parlat tant i he vist també més d'una vegada el tràiler de la seva promoció, ha estat en totes les nominacions dels premis recents, en totes les llistes de tots els premis apareixia aquest nom, que de moment només ha guanyat un premi, però és precisament el premi del Sindicat d'Actors, i ho va fer de manera sonada perquè justament en aquest gala que premia precisament les interpretacions, Timothy Chalamet va passar per davant d'Adrian Brody, del Brutalist, i Ralph Fiennes a Conclave. Per tant, són dos pesos que veurem si en els Òscar també això trontolla o serveix d'alguna cosa. La pel·lícula té, en principi, per Ralph Oscar, 8 nominacions com a pel·lícula, director, actor principal i de repartiment, actriu de repartiment, guió adaptat, vestuari i so. I es tracta d'un drama biogràfic, 141 minuts.
Sí, d'aquests curtets, eh?
Com és habitual en l'actualitat, al voltant d'un músic de Minnesota, tots sabem de qui parlem, amb una carrera meteòrica a l'escena del Nova York de principis dels anys 60, i és ni més ni menys que Bob Dylan, un cantant de folk de 19 anys, que en aquell moment omplia sales i estava constantment en els primers llocs de la llista d'èxits del moment. En el repartiment, com dèiem, l'esventat Timothy Chalamet, i al seu costat Edward Norton, molt gran, molt envellit, l'he vist, eh? Ja has
abans observat? Abans, sí, sí. Bueno, clar, passa el temps per tothom, eh, Jordi?
Exacte, Elle Fanning, aquella actriu que tant i tant ens va donar a parlar en el seu dia, i Mònica Bàrbaro. Director, James Mangold, que també ha participat en el guió, i ell va debutar el 95 amb Heavy, i després ha fet títols coneguts per tots com Inocencia Interrumpida, En la cuerda floja, L'obezno immortal, o Indiana Jones i El dial del destí, entre d'altres.
Agente Harris, Daniel Booth, espero que le guste volar.
Nunca he volado con un fugitivo.
Testigo, no un fugitivo. ¿Preparados?
¿Siempre se mueve tanto?
Se va acostumbrando. Moretti está decepcionado contigo y te quiere muerto.
Oh, mierda.
¡Cuchillo!
Mayday, Mayday. Estamos en peligro.
Dime cómo pilotar esto.
Presta atención, esto es brutal.
¡Vamos!
Voy a disfrutar mucho.
¿Habías visto una cara cambiar así de color?
Os voy a partir en pedacitos.
Doncs vinga, veieu el caire de la propera pel·lícula, Amenaza en el aire.
En pedacitos.
Exacte, és un thriller d'acció pura i dura. S'emmarca dins el subgènere que tenim de pel·lícules d'avions, que sabeu que n'hi ha moltes, i per tant aquí hi ha un punt de claustrofòbia, de les persones evidentment que tenen por als accidents, del fet de no controlar perquè estàs a les alçades, etc, etc.
Aquelles pel·lícules que a vegades, quan parlem d'allò del nus de la pel·lícula, diem pel·lícules al voltant dels trens, dels avions, dels vaixells, doncs aquestes n'hi ha moltes.
Totalment. En aquesta ocasió, però, és el retorn a la direcció de Mel Gibson després de 8 anys de la seva incursió darrere les càmeres. Hem de dir que, bueno, Mel Gibson ha estat polèmic quan ha anat, quan ha dirigit. En aquesta ocasió, concretament, Amenaza en el aire ens presenta un pilot d'avió que transporta una tinent general de Cook que custodia un testimoni que ha d'anar a declarar en un judici contra la màfia. Només d'enlairar el vol, però veurem que tots els viatgers no són el que semblen. I aquí tenim en el repartiment a un altre actor típic de pel·lícules d'aquest estil d'acció, Mark Wahlberg, amb Michelle Dockery i Topher Grace, entre d'altres. Com dèiem, la direcció anat a càrrec de Mel Gibson, que ja havia dirigit Braveheart, La passió de Cristo o Apocalipto, entre d'altres.
Y ha cerrado. ¿Te vienes?
No, no puedo, tengo que acabar esto. Al final me voy mañana.
¿Vas a parar en Vila Santa?
Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida.
Voy a hacer prácticas en el periódico.
O el peor, según cómo se mire.
Es una historia muy romántica.
Es una catástrofe.
He venido a resolver unos asuntos familiares.
A mí me encantaría vivir uno de esos amores que atraviesan tiempo.
Si vuelves a ver a ese, a mí no me ves más.
En el fondo eres una cobarde.
I de l'acció a l'aire passem al drama romàntic amb els peus a terra, El secreto de l'orfebre, una producció espanyola que està basada, la pel·lícula, en la novel·la de l'escriptora d'Èlia Barceló. L'adaptació del guió ha estat a càrrec de la directora de la pel·lícula, Olga Osorio, i l'argument ens presenta a Juan Pablo, que és un famós orfebre que viatja d'Espanya a Nova York per presentar justament una exposició de la seva obra, però de camí passa pel seu poble natal, on retornarà. Per una banda, el seu passat i també el retrobament amb un antic amor de joventut. En el repartiment, Michel Jenner, Mario Casas i Zoe Bonafonte, entre d'altres. La direcció, com dèiem, és d'Olga Osorio, que ella va debutar el 2015 amb Restart i després ha dirigit Einstein Rosen, Moures, Tinder Time i Salta.
Hola, soy Ángela. He estado en tu conferencia... Imagino que te acordarás.
Me acuerdo. Te he estado buscando, pero no sabía tu nombre.
¿Quedamos en 5 minutos en recepción?
Vale.
Genial.
Hasta ahora. Hace lo que le da la gana.
¿Te vas a ponerme a explicar otra vez cómo tengo que educar a mi hija?
No te aguanto.
¿Te vas a separar otra vez?
La separación es una cosa de adultos.
Empiezo a creer que tenía razón. Que la nuestra es una buena relación salpicada de malos momentos.
Me alegro que pienses así.
Perdóname.
¿Perdonarte por qué?
Por estar demasiado cerca para que me vieras.
I acabem les novetats amb Nosotros, una altra producció espanyola dins el gènere del drama i, com en el cas anterior, també basat en una novel·la, en aquest cas titulada Final Feliz, escrita per Isaac Rosa. Una història explicada des del final i amb una relació trencada entre dues persones que volen fugir de les culpes i de les idealitzacions de l'amor. Els protagonistes són Àngela i Antonio, una parella que després d'enamorar-se han viscut junts, han tingut fills... Ara que la relació doncs, està com està, les preguntes són inevitables, no? On vam començar a perdre'ns, per què hem acabat d'aquesta manera, etc. Al repartiment hi tenim a Maria Vázquez i a Pablo Molinero, entre d'altres, ells tenen els papers principals, i a la direcció hi tenim a Elena Taberna, que signa aquest setè treball després de dirigir altres títols com Joyes, Nagore i Acantilado. A totes aquestes novetats cal afegir-hi el títol del cicle de cinema infantil en català, ja ho sabeu, dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda, preus reduïts, i aquesta setmana també avui divendres a les 6 de la tarda, tenir-ho
sí,
en compte.
Sí, per allò de la festa escolar.
Eh? Exacte. Dels carnavals, dijous llarders, etc. En aquesta ocasió podem veure Gru 4, el meu dolent preferit, seqüela de l'anterior entrega de Gru, i on seguirem les aventures d'aquest personatge que haurà d'afrontar-se a nous enemics.
I veiem, doncs, com ens queda, després de tantes novetats i tants moviments, la cartellera. Tenim, no sé si és un rècord o una cosa inèdita, però tenim dos triplets. És a dir, per una banda tenim Paddington, Aventura en la selva i Aventura a la selva, és a dir, dues pel·lícules diferents, perquè una en versió castellana i l'altra catalana, amb Aún estoy aquí. I l'altre triplet és Nosotros, el 47, i The Monkey. A més, tenim dos doblets. El primer, només aquests 3 dies, en aquest cas, aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, perquè és Gru, el meu dolent preferit, que fa doblet amb Capitán América Brave New World, i després un altre, que és Maria Callas amb La última reina. I ja, finalment, a les 4 sales restants, la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, i que són, per una banda, A Complete Unknown, aquest completo desconocido, Amenaza en el aire, El secreto del orfebre i, per últim, Bridget Jones, Loca por él.
I per l'agenda, apunteu que encara no hem acabat, torna el cicle El murmuri de l'aigua i altres sorolls, que organitza aquest curs l'Espai Cràters d'Olot. En aquesta ocasió tindrem la projecció de 3, del director Juanjo Jiménez, la història d'una dissenyadora de so, d'una productora de cinema, que queda fora de sincronització. És una experiència original i plena de missatges. Podeu veure la pel·lícula 3 avui mateix a les 7 de la tarda a la Sala Magma de l'Espai Cràter d'Olot.
...25 anys atrapats.
Viatgem ara en el temps fins a un dels últims 25 anys... ...en el que el nostre programa, se se continua... ...va presentar pel·lícules importants de la història... ...i que ara recuperem. Avui anem fins a l'any 2003... ...quan s'estrenava The Italian Job.
Mi nombre es Charlie Crocker. Hace un año mi equipo y yo dimos un golpe... ...que debería habernos montado en el dólar de una vez por todas... 260 lingotes de oro recién acuñados en Indonesia. Era nuestro último gran golpe en Venecia. O eso creíamos. Pero ocurrió una cosa con la que no contábamos. Uno del equipo, Steve Pandel, decidió que lo quería todo para él. En minutos el robo de nuestras vidas se desvaneció.
Doncs vinga, d'Italian Job està basada en un dels principis clàssics del gènere lladre que roba a un altre lladre. Aquesta és la premissa acompanyada d'un repartiment ple de cares conegudes per tots, Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham i Donald Sutherland en els papers principals.
El film és un remake de la pel·lícula original de 1969, Un trabajo en Italia, que és com es va titular al nostre país i que en aquella ocasió protagonitzava Michael Caine, un joveníssim Michael Caine, a les ordres del director Peter Collinson.
L'argument es transporta a la ciutat de Venècia, on al cap d'una colla de lladres és a punt de realitzar l'últim cop abans de retirar-se. Però les coses no surten com havien previst. Poc temps després, tot el grup es troba a la ciutat de Los Angeles per acabar el que van deixar mitges. En aquesta ocasió, a l'equip se li ha unit la filla del cap de la banda i algun altre especialista.
Autor i l'acció que veiem al llarg de tota la pel·lícula és molt diferent a l'anterior versió que comentàvem, i és que el director Félix Gary Gray executa de manera magistral una història plena de ritme, estil i emoció amb unes escenes de persecució trepidants al volant d'uns cotxes tan particulars com ho són els Mini Cooper. Tres cotxes que veiem en pantalla però que en realitat varen ser 32 en el doblatge. La majoria, com podeu imaginar, varen acabar a la planta de desballestament.
El equipo causó una buena impresión, como siempre. Left Ear, nuestro experto amante de todo tipo de explosivos. El superinformático Lyle, cuyas habilidades van mucho más allá de la piratería. Oh, y Handsome Rob, nuestro conductor principal, no dejaba de decirle a Estela lo genial que era. Y yo. A mí ya me conocía. Yo era ladrón desde que me salieron los dientes de leche.
Com podeu imaginar, els paràmetres argumentals són poc originals. Pel·lícula de lladres, robatoris, persecucions i molta acció. Però el mèrit de The Italian Job resideix precisament en la capacitat que demostra a l'hora d'entretenir i mantenir l'atenció i el ritme sense decaure en cap moment. I aquestes són també qualitats a destacar en una pel·lícula sense pretensions, com és el cas No enganya ningú.
Tres curiositats i secrets del rodatge. Els actors i l'actriu estaven tan posats en el paper que un dia varen entrar disfressats de lladres en el plató on es rodava la pel·lícula Como perder un chico en 10 días. Després de fer-se en part de l'equip del rodatge sense que ningú ho veiés, el varen tornar hores després demanant disculpes i, segons sembla, fent-se un fart de riure entre tots.
Una altra anècdota. Per les escenes rodades als canals de Venècia, el mateix alcalde de la ciutat va haver de promulgar un edicte per autoritzar que les embarcacions poguessin circular a més de 5 milles per hora, que és la màxima velocitat permesa a tota la ciutat dels canals.
I l'última. El director no volia utilitzar massa dobles, així que els protagonistes varen ser sotmesos a un intensiu curset d'entrenament per poder fer les escenes de persecució al volant dels cotxes que, per altra banda, tenien unes característiques molt particulars degut al seu petit volum i pes i que es varen corregir amb carrosseria afegida.
En definitiva, The Italian Job és un tipus de pel·lícula que possiblement ja hem vist més d'una vegada, però segons els responsables del projecte, es tractava de divertir l'espectador amb escenes d'acció, d'aquelles que es poden veure en detall, bons papers principals i un cert humor entre els personatges secundaris.
Pur cinema comercial, doncs, digne i elegant, on és fàcil deixar-se portar per l'aventura de passar una hora i mitja lluny de qualsevol mal de cap. Qualitats per les quals avui hem volgut recordar-la 22 anys després de la seva estrena.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Capítol a capítol.
Doncs ara és hora de parlar de sèries. Ja sabeu que tenim la nostra col·laboradora experta en la matèria, la Sandra Sotillo, que em sembla que avui tenim sèries, miniseries i alguna notícia d'última hora. Sandra, endavant.
Hola Neus, hola Jordi, de seguida començo amb les estrenes més esperades de les properes setmanes, que avui tenim una llista molt i molt interessant, però abans deixeu-me comentar-vos una notícia que hem tingut aquesta setmana i que és el primer gran fitxatge de la nova sèrie de Harry Potter que prepara HBO Max, i és que l'actor John Lithgow ha confirmat que interpretarà a un dels personatges més importants de la saga, que és Albus Dumbledore. El llegendari actor que hem vist més recentment a Conclave es posarà a la pell del director de Hogwarts a la nova adaptació de les novel·les de J.K. Rowling, que es preveu que tingui 7 temporades, una per cada llibre, i que s'estrenarà, si tot va com estava previst, a finals del 2026 o a principis del 2027. Però vinga, anem amb les estrenes, que com us deia, avui tinc una llista molt i molt interessant. Comencem per una sèrie que es va estrenar ahir i que ja teniu a Amazon Prime Video, sèrie espanyola sobre la reialesa, que es diu Su Majestad.
El rei nunca ha estado tan cerca de ser imputado.
¿Qué tengo que ver yo con todo esto?
Durante el tiempo que su padre esté fuera, otro miembro de la familia debe asumir las obligaciones de la corona.
¿Y mi trabajo?
¿Qué trabajo?
És una comèdia satírica protagonitzada per Anna Castillo en el paper de la princesa Pilar, que es converteix en reina de cop i volta després d'un escàndol del seu pare. Són 7 capítols de 30 minuts. Su Majestad, la teniu a Prime Video. Següent estrena, avui, a Sky Showtime, una minissèrie sobre una història real, titulada Lockerbie.
Hello? Are you sure? Are you completely sure?
Protagonitzada per Colin Firth, són 5 episodis que expliquen la història de l'atemptat amb bomba de l'any 1988, on van morir més de 250 persones, la majoria que viatjaven en un avió que feia la ruta Londres-Nova York. Colin Firth interpreta un pare que perd la seva filla i que lluita per saber la veritat darrere la tragèdia, Lockerbie, a Sky Showtime. Entrem al mes de març. El dia 7 arriba a Max un thriller protagonitzat per Maribel Verdú, que es diu Cuando nadie nos ve.
¿Hay noticias del chico?
Pinta feo.
Pues yo no pierdo la esperanza.
Esa palabra mejor si no la usas.
¡Corre, sube!
En este oficio se trabaja con certezas.
Del director de No habrá paz para los malvados, Enrique Urbizu, Maribel Verdú es posa a la pell d'una sergent de la Guàrdia Civil que investiga una sèrie de crims que passen durant la Setmana Santa a Morón de la Frontera, a Sevilla, i que sembla que estan connectats amb la base militar nord-americana que hi ha a prop de la zona. Cuando nadie nos ve, el 7 de març a HBO Max. I última estrena que destaquem, el 13 de març a Netflix arriba Adolescència.
making a big mistake.
Dad!
He's only a kid.
Dad, I haven't done anything.
He's a good kid. Jamie, I want you to listen carefully.
Dad! What's going on?
I'm going to start off with asking you.
Do you know a girl called Katie Leonard? Yeah? Describe each other as friends, then.
Is she dead, then?
Why would you ask her?
Minissèrie britànica protagonitzada i coescrita per Stephen Graham sobre la família d'un nen de 13 anys que és acusat de l'assassinat d'una companya de l'escola. Sèrie molt intensa per la història i sobretot també per la manera com ha sigut rodada, perquè són 4 episodis que s'han rodat, atenció, en temps real, és a dir, sense talls, d'una tirada i sense marge d'error. Adolescència, el 13 de març, arribarà a Netflix. I vinga, com a sèrie destacada d'aquest mes, no marxem de Netflix, avui us porto Cassandra.
Ich bin Cassandra. Willkommen zu Hause.
Wow.
Minissèrie alemanya de ciència-ficció. La història se centra en una família que es trasllada a viure a una casa intel·ligent dels anys 70, equipada amb una assistent virtual anomenada Cassandra. L'assistent es reactiva amb l'arribada de la nova família i s'obsessiona per mantenir-los a la casa sigui com sigui. Són 6 episodis d'aquest thriller de ciència-ficció amb estètica retro i amb elements que agradaran molt als fans de Black Mirror. Cassandra la teniu a Netflix. I per últim, acabo amb el Guilty Pleasure d'aquests dies és No Taste Like Home.
I'm Anthony Porofsky, and as a son of immigrants, I know that food can tell you more about who you are and where you've come from than you ever imagine.
Sèrie documental de viatges i de cuina la presenta Anthony Porofsky de Queer Eye, que acompanya famosos com Florence Pugh, James Marsden, Henry Golding o Awkwafina a descobrir les seves arrels a través de les receptes tradicionals de les seves famílies. Un viatge culinari per tot el món que us recomano que no mireu, això sí, amb la panxa buida. No Taste Like Home la teniu a Netflix. I això és tot. Fins al mes que ve. Adéu-siau.
Gràcies, Sandra. Farem cas de totes les teves recomanacions, fins i tot aquesta última, que ens passa a tots, que segons quines sèries o pel·lícules, quan tenim gana, és millor no veure-les. Ens retrobem el mes que ve. Moltes gràcies.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
I parlant de gana i menjar, anem obrint boca perquè ja hem arribat, ja hi som, aquest cap de setmana, per fi, aquesta línia d'arribada dels grans premis, com és la celebració de la gala dels Òscar 2025, 97a edició, i que tindrà lloc en hora catalana la matinada de diumenge a dilluns de 1 a 4 de la matinada al Dolby Theater de Los Angeles. Com a notes destacades, per una banda, ja ho hem comentat molts cops, l'escàndol de Carla Sofia Gascón, que veurem si li costa el fet de no poder ser la primera espanyola com a intèrpret principal en guanyar un Òscar, i l'altra, que també hem comentat, també destaca l'Habitació de al lado, que després de guanyar el Lleó d'Or a Venècia no té absolutament cap nominació en els Òscar. Com a pel·lícula, estigueu al cas per Emília Pérez, com dèiem, que segueix tenint, evidentment, aquestes 13 nominacions, que no supera Titanic, La La Land o Eva el Desnudo, però igual a Oppenheimer de l'any passat. I després tenim Wicked i The Brutalism 10, Conclave i Completo Desconocido, que podeu veure des d'avui al Cines Olot, amb 8, Anora amb 6 i La Substància amb 5. Com a directors tenim a Brady Corbett per The Brutalist, Sean Baker per Anora, que podria ser una de les tecles a tocar, que una mica destacaria sobre els títols que tothom està comentant, James Mangold per Completo Desconocido, James Odiar per Emilia Pérez i Coralie Farget per La Substància, que és l'única dona nominada com a directora i que és la desena vegada que una dona és nominada en aquesta categoria. A interpretació, com dèiem, abans de tot el que ha passat, Carla Sofia Gascón tenia molts números, però ara tenim també Demi Moore, que ha destacat amb altres premis, amb altres guardons i altres cerimònies, i en l'actor aquí sí que hi ha la gran...
El dubte, eh?
Sí, el gran dubte, perquè dèiem allò dels BAFTA,
sí,
que havien tingut lloc quan encara no s'havia tancat la votació definitiva dels Oscars, i clar, Adrian Brody era molt clar per al brutalist que tenia molts números per treure-ho, però ara tenim aquest Timothy Chalamet interpretant a Bob Dylan en El completo desconocido, que, atenció, seria la segona vegada i que ja va guanyar la primera en ser nominat perquè havia guanyat amb Call Me By Your Name. I també tenim el Ralph Fiennes, que també té els seus seguidors en el seu paper de conclave. Per tant, jo diria que és potser la categoria amb
està
més...
Està com més renyida, d'alguna manera, o que incògnita. No saps ben bé com... Bueno, sí. Ja està bé, perquè a vegades, no, aquell moment d'espera fins que es diu el nom, en aquest cas hi haurà una mica més d'atenció.
Veurem com acaba tot plegat.
I tant, i us ho explicarem aquí. I ara anem a parlar d'una actriu britànica conegudíssima com és Kate Winslet, amb un seguit de papers discrets quan només tenia 20 anys i no acabava encara de consolidar-se a Hollywood, però va arribar,
any de glòria.
Arriba un moment, actors i actrius que no són coneguts, que els hi arriba aquell paper que després els catapulta a la fama. Això era l'any 1997 i Kate Winslet es va trobar amb tot un monstre com va ser Titanic, i amb ell l'inici d'una carrera que li ha proporcionat de moment un Oscar i 5 Globus d'Or. Doncs bé, ara Kate Winslet s'atreveix amb un nou repte, que és el de dirigir per primera vegada un llargmetratge per la plataforma Netflix, que està titulat Goodbye June. L'actriu també produirà la pel·lícula i actuarà al costat de Toni Collette, Johnny Flynn, Timothée Spall i Helen Mirren, entre d'altres.
Cada vegada, ho dèiem, ja ho hem comentat més d'una vegada, més actors o actrius agafen això, el paper de dirigir, però sobretot això s'ha accentuat molt amb l'aparició d'aquest aquest exercici que fan les plataformes de fitxar no només actors i actrius o guionistes, sinó també directors de renom i actrius o actors que vulguin donar aquest pas. I això també ha facilitat una mica aquest fet de que alguns actors agafin la capra.
Clar, de fet, abans hi havia les majors, les grans productores que feien les grans pel·lícules, i després la resta de productores més secundàries. Amb l'aparició de les plataformes, que en un primer moment només projectaven, i ara després ja van passar a produir pròpiament, s'ha diversificat el ventall, i això permet que potser segons quina gran productora habitual no s'atreviria a fer apostes i, en canvi, doncs, en altres llocs tinguin més opcions. Bé, en tot cas, el que dèiem, ella també hi actuarà i ens presenta el drama al voltant d'una família desestructurada on la relació entre els germans està trencada, però que per unes circumstàncies sobtades i difícils s'hauran d'unir. El guion era càrrec de Joe Anders, que és fill de l'actriu i del seu exmarit, el director Sam Mendes, i esperem que aquesta nova faceta de Kate Winslet segueixi la tendència de la seva carrera com a actriu, que sempre, de fet, s'ha caracteritzat per escollir molt bé els seus papers i fugir d'aquells productes potser més fàcils. I això, de fet, l'ha acabat convertint en una de les actrius més valorades de la seva generació i una aposta segura quan s'han de fer llargmetratges o sèries de televisió.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, abans de regalar entrades, ja us avancem cap al proper programa. Ens visitarà de nou la secció El nus de la pel·lícula, on parlarem de el cinema, les pel·lícules i les finestres.
I ara anem a regalar entrades per aquesta setmana. Recordeu la pregunta anterior de la setmana passada que deia quin tipus de pel·lícula, no sèries, pel·lícula veieu a les plataformes que teniu a casa?
Hem tingut més de 40 respostes. Evidentment, cadascú, hi ha qui aprofita per veure pel·lícules d'animació, hi ha algun oient que ens ha dit que està fent precisament ara un remember d'aquelles pel·lícules de fa més anys i que, per tant, les pot tenir allà. Gent que opta, doncs, per les d'acció, per les històriques,
per
les comèdies... Exacte, no? Perquè, de fet, hi ha un ventall ampli. També hi ha qui ens diu, molt encertadament, que les bones pel·lícules s'han de veure al cinema, evidentment. I entre totes aquestes respostes s'emporta les dues entrades per anar al cinema Gentilesa de Cinema Solot. L'Anna Reig, que ella ens ha dit, ens agrada molt les comèdies, però de tant en tant també cau alguna d'acció que al meu home li agrada més.
Doncs parlant d'acció i aventura, amb excusa d'aquesta estrena Amenaza en el aire de Mel Gibson, aquesta pel·lícula que sembla que té tanta acció, el que volíem saber és quina pel·lícula no miraríeu mai abans d'agafar un avió.
Hi ha unes quantes, eh? Ens expliqueu el per què, això també.
Nosaltres, abans d'agafar un avió o un tren pel cap de setmana, el que fem sempre és fer una altra pel·lícula que és sessió contínua per parlar de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Fins la setmana vinent. Baby,